Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Però el dissabte 30 sí podrien jugar. Doncs ja, i ara, mirant el calendari, veig que el dissabte 30 de setembre, 4:15, hi ha un Rayo Vallecano-Mallorca. Doncs canvia el Rayo Vallecano-Mallorca divendres i fot el Barça-Sevilla dissabte 4:15 i no hi haurà cap mena de problema, no? I els dos equips, Barça i Sevilla, jugaran dissabte i després dimarts i dimecres tindran Champions la setmana següent.
Jo el que, sí, no, la sé, televisió... jo el que no sé de veritat és com la Lliga no et fitxa tu, per, sí, dir, per fer els calendaris. No hi ha ningú que el tingui al cap de dir, mira, fem aquesta peça, aquesta...
Però, Aleix...
Ho sap tot, el Calendarman.
Què vas fer, Xeró?
Calendarman.
Què donarà més audiència? Què hi haurà més gent veient-ho? El divendres a la nit o dissabte a la tarda? Jo crec que divendres a la nit...
No sé què dir-te, sí?
I això és el que la televisió ha escollit.
Sí?
Sí, sí, és, bueno, és un criteri televisiu exclusiu.
Clar, a més, venim... O sigui, aquella setmana anterior hi ha jornada de Lliga entre setmana, és a dir, han de quadrar tots els calendaris, però clar, el Barça-Celta és el dia 23 de setembre. El dia, les festes de la Mercè, hi ha un Barça-Celta. El Sevilla també juga aquell dissabte, 23 de setembre. Llavors, el dimarts, dimarts 26 de setembre, Mallorca-Barça, el Sevilla també juga el dimarts. És a dir, que és igual si posen el Barça-Sevilla després divendres o dissabte, perquè els dos tindran els mateixos dies de descans. Els dos han jugat dissabte, els dos hauran jugat dimarts, i ara volen que els dos juguin divendres. És igual, posa'ls dissabte a la tarda. Si és que no hi hauria problema. Jo crec que es pot fer el canvi per aquest Rayo Mallorca, es podria fer el canvi perfectament.
Deixem apuntar-te també que li llegia el Sergi Soler a Mundo Deportivo que feia 17 anys que el Barça no jugava un partit en divendres des d'un Barça-Villarreal del 2006. Que no hi havia un partit del Barça en divendres. 17 anys.
Ja, hem d'anar seguint el cas, eh? Jo crec que hi haurà algun moviment per canviar l'horari a dissabte a 4:15 de la tarda. Crec, perquè si no, insisteixo, hi ha un problema de mobilitat. Perquè la gent que vagi al concert de Joaquín Sabina no ha de per què agafar una llançadora. No? Han de poder arribar allà per acá, al costat del Sant Jordi, si volen. Clar, i això xoca amb el pla de mobilitat del Barça.
Jo crec que tenen el mateix dret que el que va a l'estadi a veure el partit. No?
Ja, però no ho deixen. Pel pla de mobilitat,
clar,
no ho deixen.
Això llavors és un problema de l'Ajuntament en si, en general, que suposo que és un tema de... No sé, suposo que no és per tocar la pera, vull dir que entenc que és un tema de seguretat, que prefereixen tenir els carrers nets. Llavors, si volen per seguretat que els carrers estiguin nets de cotxes, doncs per la mateixa seguretat els de Sabina no podran agafar el cotxe. O sigui, el que no pots fer és una diferència com a ciutat de dir, no, si vas a aquest concert sí que pots portar el cotxe, si vas a l'altre, no.
Ficaran la tanca, no? I que ensenyen l'entrada d'on vas,
no,
i passi,
no
passi.
Sentit.
Per això dic que jo crec que s'ha de parlar amb la Lliga i dir-li, escolta, fes el canvi a 4:15 de la tarda de dissabte, no?
La Lliga no és molt de canviar.
Jo, la meva aposta és que no es canviarà, sí, i que els de Sabina hauran d'agafar un autobús o caminar com la resta.
Que precedentes hay similares que se han cambiado. A mi no se me ocurre ningú.
No, per calor, no. Per calor s'han fet canvis.
Sí, sí, no, però...
Per les eleccions...
Porque hay un acontecimiento en la ciudad...
Canviar no, però aquell... El Barça-Madrid al 5-0, sí, és ajuda un dilluns per evitar que aconsegueixin les eleccions al Parlament.
Sí, sí,
però vaja, no, crec que no es canvia,
les
sinó
eleccions,
directament...
Clar, no és un cert, sí, en Sabina.
No.
Ho veurem, ho veurem.
Sí, sí.
Més
important. De moment avui, sorpresa de la gent de The Project que organitza aquesta gira de Joaquín Sabina, i evidentment diuen que el concert és totalment inamovible i que a partir d'aquí Ajuntament, Barça i la Lliga es moguin i a veure com solucionen aquest marron en què s'ha ficat la mateixa Lliga.
Perquè a més el concert de Sabina és a la mateixa hora. Exacte.
A les 9, sí, sí.
9 i 9.
I dissabte 30 de setembre a les 9 també hi ha Hombres G. És a dir, que no, si canvien d'hora, que no fotin el Barça-Sevilla dissabte a les 9, com a mínim.
Aquesta seria bona, eh? Se va a jugar el sábado, sí, a las 9.
L'hora del canvi. 11:45. Vinga, fem una pausa i ara seguim. Hem de parlar de moltes coses. Per exemple, hem d'escoltar Íñigo Martínez. Demà hi ha entrevista a Mundo Deportivo del nou jugador del Barça. També escoltarem un tastet del que han publicat ja els companys a la pàgina web de Mundo Deportivo. Ter Stegen ha parlat amb Alemanya i després escoltarem Dani Carvajal i parlarem del cas Rubiales. A veure què us sembla el que ha dit el capità d'Espanya.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle, on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen motos GP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo, ho donem tot.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Montse Interiors presenten Cases amb Ànima, el podcast que parla de la teva llar amb Noemí Polls i Marga Ortuño. Un espai per aquells que volen convertir casa seva en un lloc acollidor, harmoniós i amb caràcter propi.
Descobrirem els secrets dels especialistes, interioristes, artesans i dissenyadors. Us donarem idees per inspirar-vos, tenir cura de la llar i fer-ne el vostre refugi.
El dilluns, cada 15 dies, Cases amb Ànima. Un podcast de RAC més 1 amb Noemí Polls i Marga Ortuño.
Escolta'ls a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
Bona nit. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat
9, 11, 13, 15 i 25. I els sols, el 4 i el 9.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Amb el bon temps i el teu escúter Honda, els dies s'allarguen tant que pots anar a entrenar, a passar pel súper, fer un cafè amb el teu cosí, apuntar-te a Valls de Saló, anar al museu, visitar una botiga d'articles de pesca, comprar un regal a la teva mare, canviar aquella camisa per una altra talla, dir que sí a aquell sopar amb amics, perdre pel camí... Aprofita més el dia amb el teu nou escúter Honda. Vine a provar-lo a la xarxa oficial de concessionaris Honda de la província de Barcelona.
Si vols guanyar salut, amics i títols, fes-te soci de l'Atlètic Terrassa. Un gran club per practicar esport, competir, fer amics i viure experiències úniques. Fes-te soci abans del 30 de setembre i no paguis quota d'entrada. Emporta't el pack de benvinguda i aprofita els descomptes en les quotes. Atlètic Terrassa, un club guanyador. Informa-te'n a athc.cat.
RAC 1, tots som 1.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Hi ha apostes aquí a la taula de si canviaran o no l'horari del Barça-Sevilla de divendres 29 de setembre. Jo ara, veient que, per exemple, anteriorment el Mallorca juga dimarts i el Rayo dimecres, que el Rayo jugui dimecres i divendres, que és més complicat aquest canvi, però bé, no és fàcil d'engreixar el calendari.
És un tema, li han fet un favor a l'Aleix amb aquest tema.
Jo segueixo pensant que canviarà l'horari del Barça.
Donar-li temes de calendari?
Tot el setembre? Això és 29 de setembre, no, el partit?
Que no es canvia? Que no es canvia? I que tenim ja tots els cronistes buscant lletres de Sabina per intentar titular la crònica del Barça.
A l'1x1,
per intentar, ja no.
L'1x1 que faci la Sabina.
Gran fan de Sabina.
El dubte seria qui marxaria abans, o sigui, allò de marxar abans del 45, qui marxaria abans del bis, o marxaran els de Sabina abans del bis, o marxaran els del
Barça. Depèn de com esté Sabina.
Si llega, no?
També és veritat.
No sé, que allò de l'escenari una vegada.
Sí, fa poc.
A Valladolid, no? S'ha fotut una llet. O a Madrid.
Una trompada.
Una trompada espectacular, pobra. Bé, al marge d'Oriol Romeu, com dèiem, els companys de Mundo Deportivo han pogut parlar amb Íñigo Martínez i han penjat al web un avançament de l'entrevista que podrem llegir demà, Roger, al paper.
Sí, entrevista del gran Joan Puquí a Íñigo Martínez, on explica, per exemple, si el 2017 va tenir opcions reals de fitxar ja pel Barça quan Valverde era tècnic blaugrana.
Sí que hubo cierto acercamiento hasta el punto de querer ficharme, pero bueno, a última hora se torció, realmente exactamente... no sé por qué, se habla de muchísimas cosas, pero al 100% no, No lo sé.
No li poseu música, hosti, no li poseu música. Ja els hi diré, ja els hi diré. No m'agrada la música.
Truca a Fernando Polo i li
comentes. No m'agrada la música tan alta de fons, no m'agrada. Una mica de música que acompanya.
Potser fer l'entrevista a una discoteca.
Diu, no, era un lloc tranquil i reposat. Diu Íñigo Martínez que van passar moltes coses, o que es diu que van passar moltes coses. És aquella història que hem sentit més d'una vegada, no? Que el Barça tenia encaminat el fitxatge d'Íñigo Martínez, però que el vestidor es va voler protegir a Mascherano veient que el podia perjudicar i que va acabar tombant la seva incorporació. Després, en aquell mercat d'hivern, és quan Mascherano acaba marxant a jugar a la Xina. Íñigo explica que aquest cop, aquest estiu, hi va haver una trucada que el va convèncer de fitxar pel Barça, malgrat les seves reticències a deixar Bilbao i l'Atlètic, on ja estava molt a gust. Dit això, ha parlat també de les aspiracions de l'equip aquesta temporada i si hi ha plantilla per lluitar per la Lliga i la Champions.
Todos los años es difícil el ganar los títulos. Tienes que hacer las cosas muy bien. Pero por supuesto que creo que hay plantilla como para pelear por todo. Creo que no hay excusas en ese sentido. Así que nosotros estamos dispuestos a andar todo, porque lo que realmente deseamos es ganar los máximos títulos posibles esta temporada.
Demà, com deies, l'entrevista completa a les pàgines de Mundo Deportivo.
Íñigo a Barcelona, Alemanya, amb la seva selecció i a Ter Stegen, que ha fet unes declaracions interessants sobre la competència que té amb Neuer a la porteria.
Sí, bàsicament perquè ha dit que ara mateix ell és el número 1, que ha estat esperant aquest moment durant molt temps i que farà el possible per mantenir aquest estatus, ara que Neuer s'està recuperant d'una lesió. Després li ha desitjat que es recuperi el més aviat possible, però deixant clar que espera ser titular a l'Eurocopa del proper estiu amb aquesta frase: ara mateix sóc el número 1.
Això és el que ha dit Ter Stegen. Bé, els internacionals del Barça, que a partir de demà ja començaran a jugar els primers partits amistosos i oficials, també, la majoria són oficials, perdoneu, a veure si tornen tots sans i estalvis. Ja ho deia Oriol Romeu també a l'entrevista aquí al Tu Diràs que hem emès. Tant de bo no hi hagi lesions, perquè si ens respecten, tot i que la plantilla sigui curta, es pot competir absolutament per tot. De l'actualitat del Barça, voleu comentar alguna cosa més? Si no, anirem al cas de Dani Carvajal i de tot el que ha passat amb Jennifer Hermoso, que em sembla també molt interessant. A veure quan torna a la Lliga, no? Marc, amb ganes de veure aquest Barça-Betis ja, el dia 16.
Sí, sobretot que torni, que s'acabi d'entonar l'equip, que li acabi d'agafar una mica un ritme. Jo crec que els primers 4 partits, en quant a joc, tindria molt a dir-hi. Sí que és cert que el Barça doncs manté aquest punt competitiu i gràcies a això doncs l'equip segueix allà davant de la classificació. És veritat que els primers partits jo crec que mai cap equip està en plena forma, mai acaba d'estar del tot fi, però sí que ja va tocant que el Barça doncs comenci a tenir una dinàmica positiva, vagi prenent coses i vagi cada dia doncs afinant més en el joc, que és el gran repte ara mateix, jo crec, des d'ara fins al Nadal, realment agafar uns conceptes i agafar una solidesa, uns automatismes, una manera de jugar que realment el faci fora. Acaben d'arribar recursos i jo espero de Xavi que ens mostri algunes cosetes més tàcticament. Fa molts dies que el Barça juga de la mateixa manera, exactament de la mateixa manera, i jo crec que és moment d'anar evolucionant una miqueta i d'anar doncs demostrant que pot jugar de diverses maneres, que no només el lateral esquerre és el que sempre pot pujar, ara ja tens Cancelo, pot ser que sigui el lateral dret, cada vegada es pot jugar amb tres davanters. S'han d'anar veient petites modificacions, evolucions, perquè el Barça no sigui previsible i perquè sobretot doncs agafi aquest joc que, ho deia el mateix Oriol Romeu, no? S'ha d'anar millorant diverses coses perquè al final puguis arribar a partits que estiguin tancats els últims 20 minuts. No pot ser que estiguem patint sempre fins a l'últim minut, no?
Jo crec que ve un tram de temporada interessant, perquè primer tornes de seleccions, i sempre de tornar de seleccions sempre al Barça li costa, i perquè tens els jugadors desperdigats per mig món, i l'altre perquè ara comença, diguéssim, una temporada de bo. És a dir, has anat tenint un partit per jornada, per setmana, vull dir, i això ha permès que Xavi doncs comencés, vaja, amb uns 11 pràcticament fixa. I ara ve el moment de la veritat de dir, per bé que el grup de la Champions no és que sigui especialment complicat, però tocarà fer rotacions. I tocarà veure què és el que decideix Xavi, per què aposta, si pels 4, si per 3 a davant, per quins jugadors dona descans. Per exemple, penso en Oriol Romeu, per exemple, que ha anat jugant, que deia mare, no?, que físicament no està bé del tot, i que la dinàmica de dos partits entre setmana, doncs ostres, doncs això ja ho complica tot plegat, i veurem quina és la riquesa de la plantilla del Barça.
Ve un cicle interessant de 7 partits consecutius abans de la següent aturada d'octubre, que és Barça-Betis, Barça-Anvers, inici de la Champions, Barça-Celta, és a dir, 3 partits seguits a casa, perquè el Barça juga 2 jornades seguides de Lliga a casa, Betis-Anvers-Celta consecutivament a casa, després Mallorca-Barça, el famós Barça-Sevilla en divendres o en dissabte, i després el Barça tanca aquest cicle amb Porto-Barça i Granada-Barça. segona jornada de la Champions a fora, contra el rival a priori més complicat, i el camp del Granada, que bé, és un desplaçament que ja veurem com li surt al Barça, a vegades li ha anat bé, a vegades no tan bé, però aquests 7 partits sí que marcaran una mica el que veurem, no?
Pero sí es cierto que, a pesar de que el juego no esté siendo ni mucho menos excelso, hay que mirar también el lado positivo. Estás en la parte alta de la tabla, muy bien posicionado. En otros tiempos posiblemente esos partidos nos hubieran sacado, sobre todo el de Pamplona. Estamos viendo cómo está ganando el Real Madrid, con goles milagrosos de Bellingham. Es decir, no, ahora mismo en esta competición no hay ningún equipo que esté destacando demasiado. Tampoco recuerdo un equipo que esté teniendo un nivel demasiado alto. Yo el problema del Barça, más allá del esquema táctico, yo lo veo todavía físico. Veo a futbolistas que todavía están muy lejos de su punto físico idóneo.
Pero ahí tú lo dirías al Romeo, que están tranquilos y que anirán a mes, ¿eh?
Sí, claro, es evidente. La temporada acaba de comenzar. La pretemporada todavía también se le vio a los jugadores como muy pesados. Yo recuerdo los partidos de la gira que me han recordado mucho a esos del principio de temporada. Y luego también hay que ver cómo encajan Cancelo y Joao Félix, que al fin y al cabo son dos futbolistas que deberían ser teóricamente referenciales, o para eso se les ha contratado. Sobre todo yo tengo mucha curiosidad con el tema de Cancelo, si a partir de Cancelo el esquema táctico va a cambiar, si va a jugar por dentro, si al final vamos a ver un Cancelo parecido al que utilizaba Guardiola en el City. Yo creo que ahí sí que se podría ver algún tipo de variante. Sí que es verdad que hay rendimientos individuales que a mí al menos sí que me inquietan. Lewandowski el otro día sí que es verdad que es decisivo en el gol de penalti, pero lo veo en este inicio de temporada un futbolista que le está costando llegar a las presiones, le está costando el desmarque, no lo acabo de ver demasiado bien. Luego Gundogan es un futbolista que es espectacular técnicamente, pero sí que es verdad que yo creo que todavía también está muy lejos de un pico de forma idóneo para que el juego del Barça pueda ser más o menos fluido. Sí que es verdad que hay mucha gente que a lo mejor me dice, bueno, eres muy exagerado, pero yo realmente en el centro del campo al único que veo a un grandísimo nivel es a Frenkie de Jong. Es verdad que ahora también se ha creado como una especie de legión de anti-Frenkie de Jong que te dice que es que juega 3-4 toques, que no es decisivo cuando se acerca al área, que marca pocos goles, que reparte pocas asistencias. Pero yo ahora mismo no veo ningún jugador tan influyente en el centro del campo del Barça, ahora que no está Pedri, como Frenkie de Jong. Luego también hay futbolistas que deberían estar a un mejor nivel. Recuerdo el otro día el partido en Pamplona de Valde. Valde, que es un futbolista que estamos muy acostumbrados a que sea muy incisivo y a que sea, sobre todo a partir del centro del campo, que tenga mucho poder. El otro día estuvo realmente mal. Es decir, yo creo que hay que tener mucha paciencia. El nivel físico no es el adecuado todavía y yo creo que el equipo va a ir a más seguro.
Y tant. Falta el millor defensa, Araujo. Falta el millor migcampista, Pedri. Acaben d'arribar dues peces claus i un calendari hipertrofiat amb les cames carregades. És normal no jugar bé. Ara és cert que a mi ara el Barça em diverteix pel guió dels partits, pel que passa, perquè pateixes fins al final amb gis de guió i estàs mirant el partit i ara què passarà, al final de Villarreal, al final de Pamplona amb els penals. És divertit de veure per això, però no és divertit pel joc. Hi ha moments que sí que juga bé, però hi ha moments que dius, ui, això està costant molt, no? Però és relativament normal. Quan torni Araujo, quan torni Pedri, quan s'acopli Cancelo, que crec que serà molt fàcil. Quan s'acopli Joao Félix, que crec que serà més difícil. No per el talent del jugador, sinó també per trobar-li un encaix tàctic, perquè implicaria un canvi això. Si s'aconsegueix resoldre una de les grans qüestions que el Paco apunta una mica, que és el que passa amb Lewandowski, perquè ell mateix en les declaracions a Polònia ve a dir, canviem el sistema, perquè tal com estem jugant ara, l'equip es protegeix bé, però a mi em teniu desconnectat. I va un punt de dir, connecteu-me al joc, perquè cert que és una mica alarmant que l'altre dia força el penal i el transforma, però no va fer un bon partit. De fet, va perdre moltes pilotes quan les tocava. Són moltes coses que jo crec que es pot ser bastant optimista. El gran dubte és si al final ha quedat una plantilla curta, perquè al final per poder incloure els Joaos va obrir la porta a una sèrie de jugadors. Llavors, si mires a nivell de fitxes, és una de les plantilles més curtes de primera divisió.
19 més 2 del filial 100.
Clar, 9 futbolistes 21. No és molt gran, tenint en compte que tots tenim la dèria dins i fora del vestidor de que aquest any s'ha de competir a Europa. Per tant, estem parlant de competir com a mínim a dues competicions, més enllà el que passi a Supercopes i Copes. 19 jugadors sembla poc. És cert que estan pujant jugadors del filial, que sembla que Xavi està molt, molt enamorat d'ells, però clar, no han de ser els herois de la temporada. Per mi el gran dubte és si ha quedat una plantilla una mica curta, i això només el temps ens ho dirà.
Ho veurem, ho veurem. A veure, anem a l'altra qüestió. Queden 10 minuts per les 12 i encara, a la segona hora del programa, hem d'escoltar la conversa amb Roger Grimau. Tenia moltes ganes, de saber amb Roger Grimau, després de tot el que ha passat al Barça de bàsquet aquest estiu, per saber com està, com ho està vivint i com arrenca aquesta temporada. També un pèl estrany després dels casos de Saras i de Milotic. Us recomano, si us agrada el Barça de bàsquet i evidentment, si voleu saber cap a on va aquesta secció, us recomano que escolteu d'aquí una estona aquesta conversa que també hem mantingut aquesta tarda a la Ciutat Esportiva amb Roger Grimau. Últimament vivim a la Ciutat Esportiva, però ja va bé, ja va bé. Des d'aquí, gràcies per totes les facilitats que ens està posant el Barça en aquest inici de temporada per poder parlar amb els diversos protagonistes, com ahir Carlos Ortega, Alejandro Valde des de la selecció espanyola, avui Oriol Romeu i Roger Grimau. Abans, però, l'altra gran qüestió del dia. Dani Carvajal, des de la concentració d'Espanya, primer a Onda Cero, va dir això ahir.
Y lo que tú consideras víctima, ¿no? En tu pregunta que me estás haciendo, al final hay estamentos legales que están considerando si realmente Jennifer es víctima de... nosotros nos mantenemos al margen. Ya te digo que hay personas que son las que tienen que decidir y si hay algún culpable o alguna víctima, ya se hará saber. Entonces tampoco podemos posicionarnos o condenar una parte u otra sin conocer realmente qué ha pasado. A día de hoy Jennifer no ha presentado tampoco una denuncia.
Eso de ahí la nit... Avui hem sabut que Jennifer Hermoso ha presentat una denúncia contra Luis Rubiales per agressió sexual. Però, després de dir això ahir a la nit a Onda Cero, avui ha sortit en roda de premsa Dani Carvajal, des de la concentració d'Espanya a Las Rozas, i ha dit això.
Nada, creo. Bueno, creo que queda bastante claro, ¿no? Si has visto la entrevista de ayer en Onda Cero, al final lo que únicamente defiendo es la presunción de inocencia, ¿no? En este país, que es un derecho constitucional de todas las personas y me rijo a eso, ¿no? Al final no puedes victimizar o culpabilizar a nadie sin ninguna sentencia firme. Bueno, en ningún momento he dicho que Jenny no sea la víctima. He dicho que hay que preservar la presunción de inocencia de todas las personas. No he catalogado de víctima ni culpable absolutamente a nadie. Puedo entender que si Jenny está pasando un mal momento, pues hay que solidarizarse con ella, ¿no? Está claro, como con cualquier persona, ¿no? Tampoco creo que el presidente en estos momentos esté viviendo momentos agradables. Y ya te digo, yo no estoy aquí para juzgar ni catalogar a absolutamente a nadie.
Aquestes són les explicacions que ha donat avui. Bé, això ha passat aquest migdia a la ciutat del futbol de Las Rozas, a Madrid, i després, hores més tard, hem sabut que Jennifer Hermoso ahir es va presentar a la Fiscalia General de l'Estat a Madrid i va posar una denúncia contra Rubiales per agressió sexual. Aquesta tarda parlàvem amb l'Arnau Mañé, un dels corresponsals de RAC1 a Madrid, i m'explicava una mica el context de com ha anat tot plegat. La declaració es fa de forma íntima i privada, transcendeix avui, hores després, perquè Jennifer Hermoso no volia ser el focus, que hi haguessin càmeres, mitjans de comunicació allà a la Fiscalia General de l'Estat, i per tant es fa en secret. Ella fa una breu declaració, una declaració curta per explicar com es va sentir a Austràlia, a Sydney, i posa aquesta denúncia, interposa aquesta denúncia a la Fiscalia General de l'Estat. A partir d'aquí, què? La Fiscalia presentarà una querella per agressió sexual contra Luis Rubiales i, pel que sabem a RAC1, em deia l'Arnau Mañé que la Fiscalia vol anar per feina, que això és qüestió de dies. Qüestió de dies que aquesta querella de la Fiscalia arribi a l'Audiència Nacional. Un jutge de l'Audiència Nacional agafarà aquest cas i és qui decidirà què fan amb Rubiales i si s'engega o no un procés penal contra el president de la Federació Espanyola de Futbol. Si s'engega aquest procés penal, s'exposa Luis Rubiales a una pena de presó d'entre 1 i 4 anys. Si s'arriba al final del cas, s'engega aquest procés penal i es considera que sí, hi va haver-hi agressió sexual per part de Rubiales contra Jennifer Hermoso. Per què ho agafa l'Audiència Nacional? Per què aquest cas es fa tan gros? Perquè el suposat delicte, que de moment li direm suposat delicte, el suposat delicte que denuncia Jennifer Hermoso contra Luis Rubiales es fa fora de l'Estat espanyol, es fa a Austràlia, i per tant ho ha d'agafar l'Audiència Nacional perquè és un suposat delicte fora de l'Estat espanyol. A veure què passa amb tot això. Ara us demano l'opinió. Deixem ara un moment cap a Mèxic en directe, perquè avui Marc Crosas ha fet un tuit després de les declaracions contra que acabem d'escoltar Dani Carvajal, un tuit contundent, de Marc Crosas, que es mulla i molt. Diu, el capitán del Madrid y de la selección española se mantiene al margen porque no sabe si Jenny es víctima de abuso de poder, ya que no ha hecho la denuncia. Más machista y más facha no se puede ser. Para los que me preguntan sobre Dani Alves, él ya está pagando por lo que hizo. Esperemos que Rubiales también lo haga. Siempre estaremos del lado de las víctimas, fachas. Acaba bien Marc Crosas. Hola, Marc.
Hola.
¿Qué tal? Buena nit. Déu-n'hi-do, ¿no? Hi ha hagut rebombori, ¿eh?
Sí. Bueno, ja... Ja és normal cada vegada que algú toca una mica el tema dels fatxes, no? Podem dir directament dels feixistes o sempre que he parlat d'alguna manera obertament del que penso de Catalunya, del procés, de l'independentisme, que no entenen potser que sóc mexicà i em sento mexicà perquè aquesta terra em va acollir fa molts anys i parlo com a mexicà quan parlo castellà, fins i tot a vegades quan parlo català també. Però bueno, fa una mica de fressa, sí, una mica de soroll cada vegada que algú opina i diu el que pensa.
Más machista i más facha no se puede ser, li has dit.
Sí, bueno, és que una mica la idea del personatge ja la coneixem, no? O sigui, a qui vota i a qui no vota, però és que a més, amb un tema tan delicat com aquest, i jo respecto molt, perquè després avui, per exemple, hi ha unes declaracions del Sergio Ramos que sense mullar-se massa és molt clar amb el que diu, no? I tampoc... l'ideal segurament seria que tots declaressin com Borja Iglesias, però això en un món ideal no passarà, no? I entenc que no es vulguin mullar i tampoc ningú els hi demana que es mullin ni ningú els obliga a mullar-se, no? Però jo crec que estem en un món aquest del futbol que està impregnat de masclisme, per micromasclismes, ho podem dir, no? Perquè així ens han educat i així ens han educat també com a societat, no només al món del futbol. I quan hi ha moments tan crítics com aquests, crec que tots els que d'una manera més directa o menys formem part del futbol ens hauríem de posicionar. I si no et posiciones, jo crec que acabes... deixant clar quina és la teva posició, no? Jo crec que és una mica aquest el tema. I després de la declaració del Dani Carvajal, tot i que a mi no m'havia convençut massa tot el que està passant al voltant de la selecció espanyola, no? Aquest comunicat que van treure, que si l'Álvaro Morata, que no els veia tampoc massa convençuts, però ho havien de fer, ho acaben fent, i mira, fins i tot es pot fins i tot aplaudir en algun moment, perquè després l'Espilicueta també surt a parlar. Però és que aquestes declaracions del Carvajal parlant de la presumpció d'innocència, es diu així?
Sí, presumpció sí, de... sí, sí.
És que presumptament, i ara també he fet un tuit del Dani Alves, que clar, tampoc he fet servir el presumptament, però bueno, si el Dani està pagant o està a la presó i no l'han deixat sortir per algun motiu, jo crec que hi ha proves suficients per demostrar-ho. No seré jo qui sigui el jutge, ni molt menys, però la realitat és aquesta, no? I si a algun lloc ens hem de posicionar, jo crec que és al costat de les víctimes. I aquesta imatge, tornant al tema de Rubiales i tornant al tema de la Jennifer Hermoso, s'ha vist a tot el món. I l'únic lloc on intentem buscar els peros i és que sí, però... Pues és a l'Amèrica Llatina, realment, i és un tema de societat, i és un tema de societat machista, i és Espanya. I Espanya, la realitat és que està impregnada de feixistes i de machistes, i si no ho assenyalem entre tots, doncs seguirem visquent en aquesta societat.
Que això anava a preguntar, la teva postura és claríssima, i a més et mulles i ho dius amb totes les paraules, però des de Mèxic com es veu? Perquè clar, Jennifer Hermoso està jugant allà al Pachuca, no? Com s'està vivint allà, tu que vius allà?
És el mateix, és el mateix, perquè... està clar que els clubs i el posicionament que han de prendre és el recolzament, no? I la mateixa Lliga, i però Rubiales n'hi ha mil. Ara si Rubiales, i us estava escoltant, si Rubiales va a la presó o no, o passi el que passi amb la fiscalia, o passi el que passi si hi ha un judici o no, no s'acaba aquí el problema, ni s'acabarà la federació, ni nosaltres ara que ens hem... posicionat al costat de la gent i aquí a Mèxic, això vol dir que nosaltres siguem uns angelets entre tots, perquè jo m'incloeixo, jo segurament també he sigut masclista en moltes decisions o en algun comentari que he fet durant la meva carrera com a futbolista i ara treballant als mitjans de comunicació, perquè ho tenim arrelat i ho hem de canviar entre tots, no? I per això jo crec que ens hem de posicionar. I quan hi ha després companyes que escriuen o no escriuen, o excompanyes de Mundo Deportivo, no?, que escriuen a les xarxes socials i no se'n parla gaire, jo crec que també al final tots som una mica culpables, no? De no posicionar-nos més enllà d'aquesta presumpció d'innocència. Sempre, crec que sempre s'ha d'estar al costat de la víctima, i ara serà Rubiales, però jo crec que hauríem d'aixecar la manta entre tots, i no només a Mèxic, sinó també a Espanya, també a Catalunya, sinó a per tot, per canviar i per fer entendre que això està malament, no? Perquè ara es busquen, no, és que els vídeos a l'autocar, que les bromes al vestuari. I sí, jo l'única explicació que trobo aquí és que algú els ha hagut de dir a aquestes noies a veure, esteu fent broma amb algo que no està bé, i ni vosaltres ho sabeu perquè teniu aquest masclisme tan arrelat i algo que ho normalitzeu, perquè el món del futbol és així i us han tractat així durant tota la vida i durant tota la vostra carrera futbolística, que no us n'adoneu, no? I potser heu de fer algo per canviar-ho. I crec que després està clar que hi ha un moviment polític i que molts ho aprofiten també, però tant de bo ho aprofitem per fer alguna cosa bo, no? I si aquest moviment polític acaba canviant la situació que vivim com a societat...
Iix, i estava fent realment un speech espectacular al Marc Crosas, no? De cap on ha d'anar tot plegat. A veure si el recuperem. Toni, Marc, Paco, Joan Lluís, què en penseu de tot plegat? Ara recuperem el Crosas i li diem adéu.
Sí, crec que el Marc apuntava una cosa molt important, que hi ha moments en què... quan tu fingeixes ser equidistant, el que estàs fent és primer partit. En aquest cas és una cosa molt obscena per part de Dani Carvajal, que és que ell utilitza la presumpció d'innocència per mostrar-se equidistant. Però en aquest cas, per tant, el que està fent és, d'alguna forma, és posant a la mateixa plataforma la víctima i el culpable, o el presumpte agressor, i sobretot està fent té un discurs que òbviament evidencia, tot i que ell sempre no ha volgut dir-ho, però sabem que va convidar Santiago Abascal a una part del Santiago Bernabéu, sabem que va criticar la còmica d'Atxe després d'una manifestació unionista a Colón, sabem que s'ha fet fotografies amb simbologia dels ultrasur, ell diu que no, però òbviament el seu discurs la costa molt el que és el discurs de l'extrema dreta, que en aquests casos sempre en el cas d'una presumpta agressió, intenta posar molt el focus en ella, en la víctima. Perquè així es parles menys d'ell, el culpable. Jo sempre es parla d'ella, no? Que si què fa, que si que s'hi riu, que si no ha presentat denúncia, tot en aquests casos. Però en aquest cas estan parlant d'una agressió que l'ha vist tot el món. O sigui, el seu discurs és fastigosament fred, dient, no, presumpció d'innocència i jo no fico això. Tens mil raons per criticar el que s'ha vist. O sigui, tot el que ha vingut després. És que ja no és només després del petó, és que tens totes les futbolistes professionals, totes enfadades.
No, i les declaracions
d'ells.
Totes.
És que si haguessin jugadores dividides, algú podria dubtar. Estan totes demanant un canvi des de fa molt de temps. Totes, absolutament. Estan documentats pressions a la jugadora, que s'han utilitzat declaracions seves sense el seu permís. És un cas tan fastigós que aquesta equidistància és igualment fastigosa, fa la mateixa pudor, perquè bàsicament el que pots veure que hi ha darrere és aquesta actitud de certs homes que diuen, si no hi havia per tant, si és un petó, si és que no podem fer res, que ens està traient l'alegria a la vida. Yeah. Un senyor que sabem també, perquè ho ha explicat fins i tot un senyor a les xarxes, que es dedicava a fer comentaris totalment obscens a les persones que es trobava per Rússia quan va jugar al Mundial d'aquest país, i que utilitzant un traductor li anava dient autèntiques obscenitats a les zones que es trobava pel carrer, no? Això li semblava divertit.
El senyor Carvajal.
Perquè la clau és que molts homes consideren divertit el que va fer el senyor Rubiales. Els hi feia gràcia. I la seva primera reacció va ser riure. I això, tots els que estem a la taula i tots els que ens escolten, hem vist situacions en què algú fa un comentari, una acció vergonyosa, i hi ha gent que riu. Mm. I els que no riem, molts cops no m'alça la veu. I és culpa nostra.
I hauríem de fer-ho. Sí. Hem recuperat el Marc Crosas. Marc, aquí estem, el Toni Padilla, el Roger Saperes, el Joan Lluís García, el Paco Cabezas i el Marc Guillén discutint sobre això que deies, que estaves acabant d'explicar-te, no? Que tots hauríem de fer un pas endavant, també.
Sí, i crec que, bueno, un dels meus referents en quant al periodisme, no, bastants, no? I n'hi ha ara a la mesa, us estic escoltant, i sobretot el Toni, crec que millor que ell explicant-ho i de la manera que ho fa perfectament, perquè a vegades jo crec que quan barregem una mica de sentiments i també, jo crec que hi ha una mica d'estar emprenyat aquí, no? I a vegades és difícil explicar quan tens aquests sentiments a dins i treure realment el que penses. A vegades és millor escriure-ho, no? I posar un tuit i ser una mica més clar, però jo crec que al final el missatge és aquest: si no et posiciones, formes part d'això, i crec que ha arribat un punt en quant a societat i sobretot a nosaltres, que al final el que fem és parlar del món del futbol i tot el que envolta el futbol, que ens hem de posicionar, i si no ens posicionem estem de l'altre costat, i en molts moments o ho hem fet nosaltres o ho hem viscut i hem mirat cap a un altre costat o hem rigut les gràcies, i ja és moment de parar, de riure les gràcies i de frenar una mica tot això.
Molt bé, estàs bé per Mèxic?
Molt bé, molt bé, molt bé. No, i cada vegada amb menys ganes de tornar. Aquesta és la realitat, i més veient com està tot per aquí.
Aquí a Catalunya hi ha bona gent, també. Vull dir que pots tornar...
Ja ho sé, dia, ho sé. I us estimo molt, i trobo a faltar a Barcelona, i tinc ganes d'anar a Montjuïc, i tinc ganes de venir aquí a la tertúlia i seure un rato i dir quatre tonteries
ara,
a dir.
Però
realment, no, i el món Twitter, no? I després tot el que llegeixes, i tot el que et treuen, i tot el que et diuen, per dir el que penses, no? O sigui, perdó, el món X, no? Perquè ara ja no és Twitter,
sí.
Però per dir realment el que penses, no? O sigui, fins on hem arribat.
Però t'ha arribat molta porqueria o què?
Bueno, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Home, dient-ho la bon dia, ja et foten porqueria.
El Marc ha penjat Instagram un recull d'insults.
Però això m'ho passo bé, Toni.
Perquè ets un gambarret.
És un rombero.
Patia com a futbolista, perquè com a futbolista havia de callar i no podia respondre la majoria de coses que rebia. Ara no. Ara estic en la disposició de poder respondre el que vull, el que em surti dels nassos. I segurament ho faré educadament o mentre pugui educadament o mentre em pugui aguantar també educadament, perquè així m'han educat, no? Els valors que tinc des de casa i des de on em vaig educar, així ho diuen, no? Però també n'hi ha cada un que si els hem d'engegar a pastar fang, ho fem i no hi ha cap problema.
Sí, sempre a la catalana. Fang,
això no es fa servir.
Ara, eh? No, sí, sí que es fa servir, sí, a la catalana. Sí, tu, a fregir espàrrecs, a pastar fang, sí senyor, així m'agrada. Molt bé. Estàs convidadíssim aquí quan vulguis. Mira, vine a Montjuïc el 29 de setembre, que és un divendres. Ha caigut un Barça-Sevilla el mateix dia que el concert de Sabina al Sant Jordi. Serà molt divertit,
I saps què? Sí. Aplaudirem, em sembla, a Sergio Ramos, després de les declaracions d'avui. Jo crec que estem... imagina't el punt que estem arribant que ens agradi Sergio Ramos. O sigui, imagina't a on estem arribant.
Una abraçada, gràcies, Marc.
Una abraçada.
Que bo, adéu-siau. Marc Corrosas, en directe, els tu diràs. No. Què volíeu dir? Joan Lluís, tu te'n veia apuntar.
No, és a dir, jo crec que no puc afegir res més del que ha dit el Toni, perquè ho ha dit d'una manera... És que penso 100% com ell en aquest aspecte, no? El que sí que he de dir és que a mi el que m'ha sorprès és que hagi trigat tant i se mantengui a aparèixer una opinió d'aquest tipus. Coneixent el món del futbol i coneixent els personatges que hi corren. Jo crec que això, és a dir, que molts clubs i molta gent ha tirat d'hipocresia i s'ha sumat al carro un cop ha vist cap on bufava tot plegat. Perquè això ha sigut un efecte bola de neu que la gent s'ha anat afegint i has vist gent fent uns discursos que dius, jo l'últim que em pensava és veure aquest personatge fent aquest discurs. I en aquest cas he de dir que m'ha sorprès que... No, m'ha sorprès que hagi trigat tant a sortir un personatge com és doncs, Carvajal dient i fent exactament això que deia el Toni, no? De posar víctima i agressor al mateix nivell, fer aquest pas enrere, no? Escolta, això és un cas de presumpció d'innocència. Evidentment que s'ha de defensar la presumpció d'innocència, però en aquest cas, que a més és flagrant, que ho ha vist tothom, no hi poques coses més pots afegir.
És barrejar, com és allò? És barrejar, com diuen en castellà...
Churros con merinas, que deia...
El confino y la velocidad, ¿sabes? La presumpció
es como la... Se utiliza muchísimo en ese tipo de gente... El rollo de la equidistancia. Sí. Estás poniendo exactamente igual. Para ellos es lo mismo, machismo y feminismo.
Correcto.
Sí, o sea, es eso. Machismo y feminismo es lo mismo para ese tipo de gente. Pero yo creo que lo de Carvajal, a mí no me sorprende después de escuchar el comunicado que balbuceó el otro día Morata. Es decir, una cosa que debería ser como mucho más espontánea, tengas que remitirte a un papelajo y leerlo mal además, y sobre todo posiblemente ni creértelo. Pero yo creo que, bueno, los jugadores, sobre todo los futbolistas masculinos de España, una amplia mayoría se están retratando.
Sí, sí.
No se han mojado para nada. El único, Borja Iglesias, que desde el primer momento renunció a la selección española, que posiblemente para ese tipo de futbolistas sea lo máximo a lo que pueden aspirar. Pues con la selección española. Sí. Pero el resto no ha hecho nada. Y era el momento para que los jugadores dieran un paso al frente y dijeran, oye, pues no vamos a seguir jugando con la selección española si no se producen ciertos cambios. Y no lo han hecho.
Pero como tú dices, Paco, fa molt evident quin era el sentit dels jugadors de la selección española quan al cap de que ha sigut un dia del comunicat, un parell de dies, ja apareix una veu d'un jugador tan important com és ell, que és un jugador de pes a la selecció del Real Madrid, ja posant una veu discordant el que era aquell comunicat llegit i amb un punt on deia però després d'això ja deixeu-nos que no volem parlar més d'aquest tema. És a dir, per mi ja fa caure el poc pes que pogués tenir aquell comunicat. Després, el punt de cinisme de la presumpció d'innocència en un cas on hi ha un vídeo. Sí, on hem pogut veure tota l'escena des de diferents angles i podem veure què és el que ha passat. Sí, tots ho podem jutjar perquè ho hem vist, no perquè ens hagin explicat.
El problema és el que deia el Toni, que hi ha persones que encara no consideren que això sigui una agressió sexual, però això,
ojo,
si va, però si va, ojo, ser, si va ser un pato, ojo, si no va ser res.
Aleix,
no?
Tu preguntes a un magistrado y un beso no consentido es un delito de agressió sexual.
Sí, però,
o sea, esto no tiene discusión. Sí, però, no tiene discusión.
Però que hi ha gent que per les seves vivències considera que això no és tan greu.
Que vayan a un tribunal y a ver qué les dice el juez.
I vaig amb un últim punt molt ràpid. Em sembla molt perillós socialment el que fa una persona amb la rellevància de Dani Carvajal, que és quan tots estem dient que Geni és la víctima, i de dir, bé, aquí s'ha de veure qui és la víctima. És a dir, és l'explicació del per què moltes vegades es diu d'entrada suporta la víctima. Per què? Perquè quan una persona d'aquesta rellevància posa en dubte que ella ho pugui ser, fa que moltes dones puguin tenir por després de denunciar qualsevol agressió per por a no ser cregudes.
Aventi
perquè
imatges.
Apareixen personatges com ella
dient
això és una agressió, això no és res.
Arriba't a dir, és que Rubiales ho està passant molt mal, també.
Sí,
és que és increïble.
I estem parlant d'un cas que té una repercussió que no tenen molts casos de dones anònimes que puguin patir d'altres agressions. Però el perill que tenen és que apareixin gent com ell i faci que no se les cregui aquestes dones i que tinguin por de denunciar i que això no surti a la llum pública. Per tant, que una persona amb la seva repercussió faci això, em sembla, amb la seva posició des del meu punt de vista és fastigosa, i crec que hauria de vigilar molt amb el que diu per la importància social que té.
Marc.
És fastigós el que diu i el que insinues Carvajal, sens dubte, però...
Perquè ell té ganes de dir una altra cosa,
evidentment.
Sobre Geni.
Però jo sóc dels que penso que això és, no sé, és no majoritari, però que hi ha tanta gent que en el fons, malauradament, encara segueix pensant que només ha sigut un petó, perquè això és el que hem viscut durant molts i molt de temps, i la gent que encara és més gran que nosaltres doncs ho segueix pensant.
És que ja llavors, no es pot fer res, Marc, ja no es pot fer res.
És de les úniques coses que crec que és positiu de tot això, que la gent de tots els estaments i tots aquests que pensen això hagin vist que això, que doncs sí, només un petó, és que un petó no és només un petó, sinó que és molt més i que és un delicte i tot el que hem parlat aquí i molta gent que s'ha hagut de retractar i tot el que ha arribat a passar. Llavors aquesta simbologia, per mi, com a mínim, aquesta pedagogia, tot i que sembli mentida, però encara s'ha de fer. I tots hem sigut molt més masclistes del que som ara. I això ajudarà que hi hagi menys masclistes o que siguin una mica més feministes. Queda molt camí per recórrer, evidentment, perquè hi ha molts Carvajals per tot arreu. I molts dels que ens estaran escoltant o van ser-ho, o bueno, és igual, que jo crec que tot això és una evolució i això ajudarà, jo crec,
tant de bo, Marc. Entra el Miquel Agut a l'estudi, hola, Miquel.
Ah, no, perdona, és que volia dir una altra cosa, perdona, un moment. El tema de que Carvajal digui això, penseu també en una cosa. Aquesta gent que porta la selecció i porta la selecció temps, ha estat amb Rubiales, ha estat amb tota la federació i han viscut tot el conflicte de les 15 i de tot el que ha passat amb la selecció espanyola. Veient qui estava dirigint i com anava la federació, et pots imaginar el que han anat escoltant durant tot aquest conflicte. I ja et pots imaginar qui estava a favor d'uns i d'altres, i les queixes si eren justificades o no justificables. Ells han anat escoltant una versió de la història. Si a sobre ets com ets, que la posició de la selecció masculina sigui tèbia,
ja t'ho indica tot.
No em sembla molt estrany.
Ja t'ho indica tot, sí. Hola, Gut, què volies dir?
No, res, molt ràpid, perquè més del que han dit ells no es pot dir. Sí que és veritat que jo també he trobat a faltar que hi hagués futbolistes masculins que es pronunciessin sobre això i que va més enllà que jugar una fase de classificació per qualsevol cosa, que és un canvi. Això sí que és sistèmic, no?, a nivell de societat, i que entre tots, i tenint en compte l'exemplaritat a la qual l'Odi en sap ara, que tenen tots ells, estaria bé que fessin servir aquesta posició preeminent per llançar un discurs determinat. Però ara que en Paco parlava de Borja Iglesias, el primer que li passa a Borja Iglesias, a banda de rebre certes crítiques, és que el seu entrenador li toca el crustó, perquè li diu que ja s'ho ha pensat bé, això de renunciar a la selecció,
el
no?
seu entrenador aquell que també va dir que, bueno, que no estava bé, perquè això que va fer Pinochet, sí. És que, bueno, que a Xile hi havia pobresa, i clar, que potser no han de condemnar Pinochet,
clar,
aquest mateix entrenador, no?
L'ingeniero.
Clar, ara farà 50 anys aquell cop d'estat.
Clar,
ara sí, agafa els llibres de història.
Sí, doncs bé, vull dir que al final qui aixeca una mica la veu rep un calbot, de certa manera, però rep un calbot, no? Per tant, al final, entre que són gent que no ho necessita perquè ja té una situació de benestar i, a més, potser si algú traspassa certes línies que no estan marcades en lloc, però que formen part de l'imaginari col·lectiu, rep una galeta o li diuen alguna cosa, doncs potser és molt còmode perquè, diguem-ne que, com que jo ja visc bé, sí, sí, és molt còmode tenir certs plantejaments.
Per això, també quan el Betis vingui a Catalunya, aplaudim el Panda, com va fer, no, no, com va fer Sant Mamés l'altre dia. Quan vingui Girona... No,
aquest dissabte quan... vinent, el dissabte de la setmana
doncs,
vinent.
Doncs, si juga, si entra, un gest, una pancarta, que Borja Iglesias sàpiga que hi ha molta gent que admira el que va fer. Com l'altre dia es va veure a Sant Mamés, va ser molt, molt, molt bonic.
Ja. També s'ha d'entendre, per això, jo crec, molt ràpidament, però avui, per exemple, l'Oriol Romeu ho deia a l'entrevista, que també... evidentment quan tens un micro al davant i et fan la pregunta no et queda altra que mullar-te. Pots fer-ho d'una manera més explícita com Marc Roses o pots fer-ho d'una manera més suau i passar una mica més per sobre, però que també s'ha d'entendre que hi hagi gent que no vulgui entrar de manera voluntària perquè no són ni portaveus polítics ni portaveus de res, són futbolistes i no tenen per què sortir tots i sempre en cadascuna de les notícies i posicionar-se per molta gent que els vegi quan estan jugant a futbol.
No. Passa el teu gremi, ets futbolista, ha passat en el futbol.
Sí, 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 però
clar,
no,
si hagués passat al Festival d'Eurovisió, potser un futbolista diria no, però és que ha passat a la Federació Espanyola de Futbol amb el teu president. Sí. Un futbolista en aquest cas no es pot quedar callat.
Una companya,
però llavors, no, en aquest cas no. Si li preguntéssim per el crimen de Tailàndia, diria, vale, pot callar-se.
Però llavors han de sortir tots i cadascun dels futbolistes, han de sortir.
És que jo crec tenen xarxes socials, no?
Sí,
per fer
sí.
campanyes, ficar emoticons tontos d'estoy entrenant un dia positiu, o sigui que hagi d'utilitzar les xarxes.
Jo tinc xarxes socials, i hi ha moltes vegades moltes coses que passen dintre del periodisme.
Tu ets futbolista de la Federació Espanyola, de la Selecció Espanyola?
No, però el que t'anava a dir és que però quan passen coses de periodisme de vegades, o que passen coses a la mateixa empresa meva, etc, no sempre em posiciono i estic explicant el que sóc i el que no sóc, perquè i què faig i què no faig i què em sembla i què opino. No, no estic opinant de tot el que passa.
Però Marc, tu
no tinc l'obligació jo de...
Però tu no tens la capacitat representativa que té un jugador de futbol i l'abast que té l'opinió d'un jugador de futbol, no? I jo crec que a mi també el que demano un jugador de futbol és que se senti apel·lat pel que passa al seu entorn, i més si és un entorn tan proper. No si hi ha certs moviments socials o el que sigui, que si ho fa benvingut, tingui l'opinió que tingui, perquè al final no són autòmats que només saben jugar a futbol, però que en el cas que passi això i que són companyes de professió que estan, per exemple, entre altres coses, i aquí ja estic barrejant una mica els temes, però lluitant per començar una lliga amb unes condicions laborals dignes, que de moment la lliga femenina encara no comença, que hi hagués futbolistes masculins que fessin un pas endavant. Jo, en aquest cas, sí que jo el que vull és que ells se sentin apel·lats per això, que no es pensin que estan en una torre d'ivori i que allà tot allò no hi arriba. Sí, i a vegades no. Tinc aquesta sensació amb molts d'ells.
Però jo entenc el Marc, que a vegades reclamem que es mullin tots i potser no fa falta que un jugador de 19 anys del Barça s'hagi de mullar sobre això si no sap què dir-ne, si no sap, no és conscient del que està passant, si no entén...
Però
jo entenc el que vol dir.
Això sí, aquest és el tema.
Ha d'haver-hi
per exemple, l'Oriol Romeu de Torn,
un club, això sí, que
segurament no ho he revisat, però segurament no ha dit res a la xarxa socials, no ho sé, ara ho hauria de revisar, però segurament l'Oriol Romeu no ha dit res de les xarxes socials, però avui li pregunto...
Però els quadres de la selecció espanyola masculina se tenien que haver mojado des del primer moment i no lo han hecho. Hi ha un retuit que fa el Sergio Roberto del tuit de l'Alexia,
vosaltres. És veritat també que recordem d'on venim en clau Barça, el comunicat del club també, eh? És a dir, Sergi Roberto dient estem amb vosaltres ja fa molt més, només dient això, que no és més poc, diguéssim, que el club. Amb aquell comunicat que es posa de perfil, intento no trepitjar els apòs...
Per la part que em toca a mi, diguéssim, el Girona també fa poc, perquè fa un comunicat previ a la roda de premsa de Rubiales, aquell en què tothom creu que Rubiales dimitirà, són fets inacceptables, una conducta que no ens agrada, digue-li com vulguis, i després d'aquella roda de premsa que encara va molt més enllà i que jo crec que es llançava benzina al foc, llavors no diu res. Jo crec que en aquell moment també t'has de manifestar, perquè al final
és una
foguera que es fa molt grossa.
Va ser l'Espanyol
l'únic.
Va ser qui fa més contundent i més clar.
Impecable.
Fixeu-vos en el que diu Marc Roses, que ara m'ha vingut al cap una frase que ha dit, diu, és que jo abans era futbolista i ara ja no ho soc i puc dir el que penso, no? Vull dir que a vegades també hi ha aquesta percepció, no?, de que estàs una mica cohibit.
Les pressions, si parles amb patrocinadors...
No, però jo crec que tots estem d'acord que potser potser els clubs s'haurien d'haver mullat, els jugadors de la selecció espanyola que viuen allà s'haurien d'haver mullat, un capità com a portaveu hauria d'haver sortit, però jo vull entendre el que diu el Marc, no fa falta que els 19 jugadors de la
plantilla... Tenim un nivell de compromís en el futbol català-espanyol baixíssim.
Això és veritat, això és
indignant.
Veritat, Toni,
és o sigui, és que demanem engrunes. Mires el futbol anglès en diferents causes i es mullen molt més. El futbol alemany és que estan al CL22, els escandinaus també, a França. Hosti, jo crec que estem, demanem tan poc, no demanem que tothom, demanem coses molt mínimes. Sí, és que... demanem engrunes, un retuit, un favorit, un emoticona d'un cor al comunicat de l'Alexia, demano. Sí. Demano això.
Però és que dintre d'aquest...
Això t'ho compro.
D'aquest grup dels que no vulguin posicionar-se, hi ha un subgrup que és més perillós, que és els que no diuen res perquè creuen que no ha passat res. Que és el que representa Dani Carvajal. És a dir, no és que no vulguem posicionar-nos, és que potser no ho fem perquè creiem que... Ja. Què ha passat?
Ai, Déu meu, estem...
Passades
estem,
aquestes feministes.
Estem encara molt lluny.
No pot ser res.
Estem encara molt lluny.
Què és això? Què penses, és això?
Ha entrat l'agut per escoltar Sergio Ramos. No, ho ha dit 4 o 5 vegades Marc Rosa, Sergio Ramos. És cert que
havia... elegant, Sergio Ramos.
Hi havia 23.000 persones al Pizjuán en la presentació.
Anava elegant? És que jo veig que aquest tatuatge és...
No, però clar, però com que anava amb l'americana, com si fos el Capone.
Però se li veien per aquí dalt un fin en res.
Miquel, avui, quan l'ha vist a la...
unes creus toreres.
No, però jo l'he vist amb un vestit amb armilla per sota, blau sí, marí, sí, amb unes línies diplomàtiques blanques, que vaja, no dir...
Mira, el dia que jugui al Girona de Sevilla, li demanes quin és el sastre i...
Fem les mateixes mides.
El sastre t'ho farà mida.
Ens queda igual.
Anem a escoltar-ho, però de veritat, 23.000 fanàtics han anat a rebre.
Sí, ni arma, sí. 23.000 que han anat avui allà al Ramon Sánchez Pizjuán. Clar, 23.000 és el doble de l'aforament de Montilivi, per exemple, i de molts altres camps de primera divisió.
6.000 abonats més que Montjuïc, per exemple.
Si no el volien, no? No el volien, sembla que no el volien.
Quan Marc Carles ha dit, tinc ganes d'anar... Amb ell de gust anar a Montjuïc, m'he emocionat.
Un mexicà que vol venir aquí, no? Bé, què ha dit? A veure, va, què ha dit?
Doncs mira, el que demanava, el que deia en Marc, que li havia agradat de Sergio Ramos, és la censura del comportament de Rubiales, també exigit o demanat, en aquest cas, l'excapità del Madrid i de la selecció espanyola, que els representants de la Federació Espanyola siguin conscients del càrrec que ocupen.
De Rubiales creo que ha tenido un comportamiento inaceptable como presidente de la federación y uno de los representantes del fútbol español. Yo creo que se ha equivocado, ¿no? Yo creo que en vez de hablar de todo el tema de Rubiales que ha ocupado pues las páginas a nivel mundial, deberíamos de aprovechar, ¿no? Yo personalmente para felicitar nuevamente al equipo femenino de fútbol que han sido campeonas del mundo. Espero que el fútbol tenga los representantes que realmente merece.
Estava a l'aire molt fort i hi havia qui esternudava al final de la locució de Ramos. En tot cas, quan felicites el Mundial, que està molt bé, però d'alguna manera també et desvies del fons de la qüestió, trobo. Però vaja, evidentment del que es tracta és de la victòria al Mundial. Ara que dèieu que no el volien a Sevilla, se'l va xiular en partits contra el Madrid, ell va celebrar gols amb el Madrid contra el Sevilla, però tot això està oblidat. Hi havia un últim escull en tot aquest procés que es diu Pepe Castro.
Bueno, aprovecho para dar un regalo a Pepe, que ya que eso, le va a regalar el avión, porque...
Ah, perquè va dir que jo quiero un avió.
Mira, jo quiero un avió.
Ramon no va venir.
I ha tret una avionet de joguina.
Exacte, sí.
Ha regalat una avionet de joguina.
El tema és que Pepe Castro, mira, escoltem Castro.
No tenemos absolutamente nada en contra de Sergio Ramos. Es verdad que dentro de la planificación y de lo que tenemos previsto esta temporada para Sevilla, no encaja.
Es que él quiere venir a nosotros.
Bueno, yo quiero que me regale usted un avión, regálemelo.
Tenen anar.
Això va ser el que va dir Pepe Castro i avui per això Víctor Horta, que és el director esportiu del Sevilla, li ha fet entrega d'un avió en miniatura que ha acabat, crec que era un dels fills de Sergio Ramos, enduent-se'l, que se l'ha acabat enduent cap a casa i per això...
Està bé, que facin humor.
Sí, d'alguna manera ho han girat,
sent del seu propi club.
S'ha
fet viral de Víctor Horta, ara que dius això de Víctor Horta que li ha regalat l'avió, s'ha fet viral una declaració que va fer en la presentació d'un futbolista del Paris Saint-Germain, que el que va fer és llegir l'informe de l'Scout, que fa 2 anys va fer l'informe sobre aquest jugador que han fitxat al Sevilla. És un central, diria, un migcampista.
És un migcampista,
no?, del Paris Saint-Germain.
Sumaré, pot ser?
Sí, sumaré. I llavors el que va fer diu, quiero dar valor al...
És un futbolista que no resta.
Difícilment explicable.
Millor, eh, aquest. Bé. Bé, deixa'm dir que torna al Sevilla Ramos als 37 anys, que se'n van amb 19 per 27 milions, que en aquest moment semblava molt, però 16 temporades al Madrid, els 27 milions els han amortitzat 68 vegades i que jugarà amb el 4.
Molt bé. Bueno. Vols que escoltem Porto un moment, que avui ha parlat de Girona? Va, molt ràpid, que hem d'escoltar Roger Grimau.
Em puc posar dret o no?
Per... Sí, posa't dret, sí? Per escoltar Porto. A veure.
No, no, el protagonista de la setmana, eh? Sí. El protagonista de la setmana.
Sàpiga la gent que realment està, sí, està dret.
No, sí, jo no, no dic les coses en va, si m'he de posar dret... Per parlar de Porto, m'hi poso. Declaracions als mitjans del club. Després de 4 temporades entre la Real Societat i el Getafe, ha tornat amb el mercat d'estiu a punt de tancar-se. El minut 75 entra, el 88 fa el gol de la victòria contra Les Palmes i explicava que té o tenia moltes ganes de tornar a experimentar la rebuda de Montilivi.
Unos días increíbles, no me ha dado tiempo todavía asimilar un poco todo esto, pero la verdad que súper contento al final, tanto el recibimiento de mis compañeros, el grupo tan increíble que hay, el cuerpo técnico, los trabajadores del club que ya estaban en mi etapa y la gente nueva, la verdad que, y sobre todo la afición, ¿no? que me han recibido pues con los brazos abiertos y con ese cariño, ¿no? que necesitaba.
Tenía una espina clavada, que era el descens, però a més el Girona el va marcar molt a ell i a la seva família.
Y es un club muy especial, al final siempre lo he dicho, ¿no? Que cada vez que me pongo la camiseta del Girona me siento súper orgulloso y el cuerpo me pide dar el máximo.
Doncs això és el que deia Porto, que de moment encara no fa entrevistes fins que no se'l presenti aquesta setmana. No sé per què, Quique Cartel té vacances, no ho acabo d'entendre.
Normal.
Doncs aquesta setmana Quique Cartel s'ha agafat uns dies lliures, la setmana que ve amb ell es presentaran Solís, Eric García i Porto davant dels mitjans de comunicació i llavors segurament podrem preguntar-li encara més coses al dorsal 24 del Girona.
Molt bé, molt bé. Ara escoltarem Roger Grimau, espero que us agradi la conversa amb l'entrenador del Barça de bàsquet. No havia parlat encara després de tot el que ha passat aquest estiu. Abans de marxar, avui hem sabut ja els nominats i nominades a la pilota d'or que es donarà a l'octubre.
Sí. 8 nominacions pel Barça en categoria femenina, 6 jugadores, Aitana, Rolfo Mapileo, Patri, Salma i Oshoala. No hi és, per tant, l'actual pilota d'or. No hi és Alexia Putellas en aquesta llista de...
No, està lesionada, ha estat normal. Per cert, avui ha anat Txerro Gorchevich, se'n va a l'Atlético.
Ara ho expliquen també, Aleix. Sí. Ara t'anava a dir perquè Txerro Gorchevich s'ha acomiadat també amb una carta oberta a les xarxes,
sí?
On ha carregat una mica contra la gestió del seu adeu. Ni per un segon havia pensat en marxar, però en els darrers dies ha canviat tot. Vaig tornar amb moltes ganes i per això encara estic més decebuda quan vaig saber que ja no comptaven amb mi. Espero que entengueu que així no em podia quedar i havia de buscar una sortida, és el que diu, entre altres coses, més enllà de donar les gràcies a l'afició i també al principi al club, però acaba deixant, llançant aquest missatge sobre la seva situació. Et deia, les candidates en categoria femenina, en categoria masculina, un i mig, potser, Lewandowski i Gundogan, ho dic perquè és per la seva temporada al City, no pas al Barça, no sé si compta Messi,
com a
blaugrana, sempre. També el contem.
És nostre, és patrimoni.
Messi és també, i en canvi no hi és en aquesta llista, Cristiano Ronaldo, que ha caigut. Pedri, Gavi, Balde, nominats al Premi Copa al millor jove, Ter Stegen, al Premi Yashin, al millor porter.
Estigueu atents, ja us dèiem que la setmana vinent el Barça volia fer una roda de premsa de balanç del Mercato amb Deco. Avui Roger Torelló, company de Mundo Deportivo, ens dona el dia de la setmana vinent.
Sí, dia 13 és el dia en què està prevista aquesta presentació de l'organigrama esportiu, per tant de Deco com a home fort de la parcel·la esportiva. Com ja m'he explicat també aquesta setmana, es detallaran les funcions de Bojan Krkić que s'incorporen a aquesta estructura esportiva.
I acabarem amb el cas Negreira. Cas Negreira.
Sí.
Avui una... informació, no?, dels companys de la SER.
Sí, ahir explicàvem el contingut de l'auto del jutge sobre una possible corrupció sistèmica. Aquesta informació és que el jutge investigarà un possible delicte de suborn del Barça a Enríquez Negreira per ser beneficiat pel col·lectiu arbitral. Si el Barça és processat per un delicte de suborn, com expliquen que podria ser els companys de la cadena SER, les penes serien superiors al període de prescripció també, de manera que podria arribar als darrers anys del primer mandat de Joan Laporta, que podria ser esquitxat si el jutge considera que hi ha aquest delicte de suborn, si acaba processant el Barça per aquesta qüestió. La Fiscalia, però, manté que es tractaria d'un delicte de corrupció esportiva. Veurem quina és la tesi que s'acaba imposant.
M'envien des de la redacció el Pol Rodríguez, que El Mundo publica demà que el Consell Superior d'Esports ja va evitar una inhabilitació a Rubiales per un altre abús de poder en el futbol femení fa anys. És un informe intern de fa més de 2 anys que diu que Rubiales va abusar també de la seva autoritat per apropiar-se i comercialitzar els drets audiovisuals dels clubs. Això és el que explica demà El Mundo. Demà ho llegirem amb calma, però que el CCD, en aquest cas, va impedir aquesta inhabilitació per un abús de poder en la comercialització de drets audiovisuals dels clubs de Luis Rubiales.
El que és l'hòstia, perdó, és que tot això, si Espanya no guanya aquest Mundial, arran del
no,
que
no hi
hagués
un
petó, o sigui, és collonut tot plegat.
Sí, sí, no, i que Rubiales ho tenia tot de cara.
Clar, clar.
És a dir, ell que s'havia guanyat de dir no volíeu Bilda, campiones del món, i de cop agafa la pistola, es fot un tret al peu.
Correcte.
I...
És que si no s'agafa la pebrotera sí, sí. i dona la mà a les jugadores... Sí, sí. Ara estaria organitzant festes a...
Seria intocable.
De Granada i dient...
Oh, vinga, si s'ho hagués disculpado a la primera. És que
jo crec que
con una primera disculpa en esa entrevista a la COPE, posiblemente aquí passi después gloria.
Totalment, Paco, ja estic totalment d'acord. No haguéssim vist la seva mare tampoc fent una vegada fam.
Però le trajeron a la madre el café con leche con magdalenas o no a la iglesia?
Vaso leche con
magdalenas. ¿Cómo está la madre?
No ho sé, això no ho sé.
Hay fotos d'una chistorrilla.
No riguem. No riguem de les desgràcies, home, pobra dona. 2:15, Marc Guillén, Toni Padilla, Paco Cabezas, Joan Lluís García, moltíssimes gràcies.
Va, ja s'ha fet fake news, la xistorra.
Us deixo marxar tot escoltant Roger Grimau. Gràcies a Peres.
Bona nit, bona nit.
Adéu. No us perdeu aquesta segona entrevista potent que tenim avui al Tu Diràs. Roger Grimau, el nou entrenador del Barça de bàsquet.
Tu Diràs, amb Aleix Pariser.